l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, benvinguts a aquest espai de debat al voltant del Centre d'Esports Sabadell. Avui és dilluns 23 d'octubre del 23 i avui, malauradament, doncs, toca parlar d'aquesta tercera derrota consecutiva del Centre d'Esports Sabadell el passat dissabte, 0-1 a casa contra el Deportivo de la Corunya. Una derrota pel fet en si de perdre i de seguir el pou de la taula que va coure alguns, però, i avui, per exemple, feien l'Adriana Arroyo i el Sergi Garcés aquesta lectura a l'Hotel Suís, doncs una derrota, això sí, que, per llepar-nos una mica les ferides, ha deixat algunes millores pel que fa al Centre d'Esports Sabadell, pel que fa al seu joc. Flor d'un dia, fruit de l'entitat del rival. A saber, veurem. El que està clar és que s'hauran de posar a prova aquest pròxim dissabte a Barreiro contra el Celta Fortuna i, sobretot, aconseguir resultats, perquè la situació a la taula comença a ser alarmant, preocupant. El Sabadell està ja a 3 punts a un partit de la salvació enmig d'aquesta mala dinàmica que sembla no tenir fi. 7:07 minuts del vespre. Sé que estàveu impacients des de fa uns minuts ja el nostre chat. Algú diu per aquí, l'Albert, des que el Tribuna dura una hora i mitja no guanyem un partit. No, mentida, que aquesta temporada està durant una hora i mitja, no diem falses històries. Bé, en qualsevol cas, gràcies a tots ja per anar participant, per anar omplint de missatges al xat. Ja sabeu que participar té premi. Avui sortejarem una pizza de la pizzeria napolitana Maximus i també tindrem més sorpreses. Avui farem doble regal. Per tant, estigueu atents al Tribuna, d'aquí a una estoneta. Doncs això, saludar la gent que ens segueix a l'antena, també a la gent del chat. Avui, saludar el Roger Benet, que el tenim a Hongria. De fet, ja ha deixat per aquí la seva empremta al chat. Avui el Bandarra, doncs, ha decidit fugir. I, per tant, avui està al capdavant de la nau el gran Sergi Parc, que algú deia per aquí ja, em sembla que era el Raúl Chao, diria que estava per aquí, que deia gran Sergi Parc. I, a més, felicitar-lo, si el voleu felicitar a través del chat, que avui s'afegeix al club dels 33. Per tant, felicitats, Sergi Parc. I i avui al capdavant de la nau. Vinga, va, a presentar aquí els tertulians. Algú deia per aquí, crec que era l'Òscar, abans deia... Ai, bon racó tarda. Avui, els dos integrants del podcast El racó arlequinat.
Ah, efectivament.
Lluís i Toni Pacheco, què tal? Els Pacheco, com esteu?
Bona tarda, bé. Bueno, podem estar millor, sí, però... Sí. Però bé.
Sí, sí, fent. Sí. Què, Toni?
Bueno, bé, tant de bo és un altre context, però aquí estem un dia més parlant del Centre d'Esports.
Tenim una hora i mitja, bé, una miqueta menys, ja per endavant, per parlar de l'actualitat arlequinada, de la derrota de l'últim partit contra el Deportivo, que jo, la veritat, coincideixo amb la lectura que feia avui, ho dic, l'Adri, a l'Hotel Suís, que vaig... A mi em va agradar el Sabadell aquest dissabte, em va agradar. El vaig notar millorat, vaig veure coses interessants, li vaig veure la intensitat que li va mancar al Cerro del Espino. Però, clar, novena jornada i seguim cometent els errors de la jornada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I així és molt difícil, no, Lluís?
Home, a veure, això de que el vas veure bé i tal...
O no, sí, no sempre, sí. Et pregunto, no sé,
sí,
si coincidiu,
però,
va.
Sí, però, clar, venint de, en comparació amb què? Amb Majadahonda? Espectacular, per emocionar-se. Però, clar, és el que volem? És el llistó on volem arribar? Jo crec que no. Però sí que és veritat que és un bon pas endavant, però falta això que comentaves, errades fora. Perquè si no, és que no hi ha d'on treure cap punt, la veritat.
Toni.
Doncs va ser un partit, crec que el Temple va ser el millor partit que vam fer el Temple, jo crec. Llàstima aquesta gran cagada que va fer Pau Resta, perquè vam començar molt bé, el Temple apretava, bona entrada, però el futbol va de detalls i últimament això, tota la temporada, no ens va gens a favor. A veure si podem maximitzar-ho i intentar deixar la porteria a zero i treure punts per sortir de baix.
Vull dir, jo entenc que al final, perquè al final també un ho sent i ho pateix, eh? Un estigui empipat després d'aquesta dinàmica, tres derrotes consecutives, sembla que no sortim d'aquest sotrac de resultats. Però, d'altra banda, imaginava un guió de partit diferent del que vam veure. Sota el meu punt de vista, la primera mitja hora contra el Depor, traient, sí, aquest, traient això, la pífia de Pau Resta, a la primera mitja hora de l'equip, poc a retreure.
No, es va donar el que esperàvem molts i demanàvem molts, que jo fins i tot ho vaig posar al meu Twitter personal. Jo l'únic que demanava el dissabte era un pas endavant en quant a actitud. I es va veure el pas endavant ara, clar. El problema és que per guanyar partits amb actitud només no serveix. Ja ens agradaria a tots, però no és més difícil. I bé, sí, pas endavant, com deia, però fa falta més. Fa falta més i contra un Depor bastant pobre, la veritat.
Diu perquè el Marc, el partit en si no va ser del tot dolent, però si se suma no està encertat a porteria i continua amb les pífies defensives... Després hi ha l'altra part de la pel·lícula, que és el fet que segueix costant un món generar ocasions, Toni.
Sí, costa un món perquè, a veure, realment aquest equip tenim un potencial ofensiu molt important a dalt. El tema és el parlem de la defensa. Si podem maximitzar els gols que fem, doncs els sortirem de baix, però clar, suposo que vam fitxar massa jugadors de caire ofensiu, però en canvi cap endarrere, doncs això es nota.
Sí, no, sí que és veritat que la zona de mitjos, quant a creació, potser no estem tan malament, però en fase defensiva falten perfils allà, llàstima de Baena, que sí, és una desgràcia que es lesionés tant, però falta un perfil aquí i es porta dient des de fa setmanes i fins i tot mesos ja des de l'estiu i aquí seguim a finals d'octubre.
Si tot va bé, tampoc ens avancem molt, però si tot va bé, a Baena només li queda un partit de baixa.
Toquem fusta.
D'aquest cap de setmana.
Toquem fusta, sí, sí.
D'aquest cap de setmana contra el Celta, Fortuna. En teoria, d'aquí a un poc més d'una setmana, l'hauríem de veure a casa contra el Sanse, però tampoc ens avancem massa en el temps, eh? Diu l'Albert per aquí, brots verds, Antonio Sánchez i Marc Domènech, parlarem també dels futbolistes, diu, més intensitat, als jugadors, Bufill dona instruccions i no està amb les mans a la butxaca, i l'Òscar deia per aquí, fets, no podem fer futbol ficció, van perdre un altre cop. Aquí anava l'altra part de la pel·lícula, que evidentment és tot el que tu vulguis, però tres derrotes consecutives. I deia que continuem amb un equip partit en dos, amb entrenador nou, en teoria. Bé, jo aquí no estic del tot d'acord, he de dir amb l'Òscar, a mi vaig veure un equip una mica més estructurat que setmanes enrere. Insisteixo, jo tenia en ment un guió de partit amb un Sabadell molt tancat al darrere, esperar el Depor, i l'equip va estar, va estar pressionant doncs, molt amunt. És cert que tothom posa el focus en aquesta errada de Pau Resta, en les dues ocasions que va tenir el Depor, però tret d'aquestes tres jugades puntuals, l'equip Didi aquest no va arribar a la porteria del Sabadell.
No, és que recordem que per molt que sigui
és el Depor,
Clar, però estaven descens quan va venir aquí. Clar, és que, sí. És que és tot una mica, saps? Que el nom potser
però compta amb l'actilla del Depor, Que avui a la redacció dèiem, és que tu agafes nom per nom i dels 11 del Depor, 9 o 10 són titulars del Sabadell,
O no. S'haurien de guanyar, també t'ho dic, perquè, ostres, segons qui, a quins queixem de Baena, que és molt veterà, doncs imagina't salvar Sevilla, ficar-lo aquí, saps? I cobrant el que cobra. Això que vull dir, que el Depor, sí, tot lo gran per nom, el que vulguis, però és que estaven descens com tu. Sí que és veritat que defensivament es va notar que han encaixat que eren 6 gols, crec que hem parlat abans.
6 gols, sí.
6 gols, es nota que defensivament el que els hi falta en faceta ofensiva, com a mínim en defensa ho tenen, perquè defensant molt bé, i estem que no vam provar Macall en aquest sentit, també és veritat, perquè el vaig veure una mica insegur, una mica, no sé si en parlarem del tema, però...
Bé, sí, sobretot a la segona meitat va tenir aquestes dues accions que... Bé, sobretot l'acció de la targeta groga, abans té alguna sortida en fals també, que no acaba d'estar del tot encertat, ho veiem.
La que s'emporta per davant Antonio.
Aquesta de la primera part, per exemple,
ostres, sí.
Però la segona sobretot està marcat per aquesta falta fora l'àrea, per tocar la pilota amb les mans.
Que, per cert, parlant de Macall, així, que no se m'oblidi, lleig per part del club no fer-li un homenatge com cal, a Jan Macall. perquè era el dia.
Es va fer una, a la megafonia, una crida des del principi.
Sí, però...
Va baixar el president, però... Sí, sí.
És Gian Macay. Vull dir, no estem parlant d'un porter qualsevol, eh? Vull dir, sí, com a crítica que quedi aquí a l'aire.
Toni, què dius?
Sí, a veure, el tema del partit, jo crec que el Depor va ser superior a tu durant 15 minuts a la primera part. Quan Antonio va marxar, fer aquesta topada amb el Macay, el Depor va aprofitar per fer-te mal, però a part d'allò, el Depor superior a tu, ja està. Perquè la segona part va ser un Depor més que va passar del mig camp dues vegades i poca cosa més. A tu va faltar fer alguna ocasió i potser un gol, però a part d'això... A veure, content estic, però es pot millorar, jo crec.
Sí, a veure, deia per aquí també, és cert que comentava, per exemple, l'Héctor, que el guió de partit canvia per lo de Pau Resta. Jo vull pensar que els primers 6 minuts que vam veure de partit, que va ser un Sabadell a camp contrari, hagués continuat així, amb 0-0 o 0-1 al marcador, però sí que és cert que això ja condiciona la resta del duel. Deia el Mengot per aquí que, diu, tret d'un gol, un pal i un mà a mà, no van fer res a la primera meitat. A veure, que se m'entengui, eh? Que se m'entengui. A nivell territorial, el Depor és que va estar tancat al seu camp. No, el Sabadell recuperava la pilota amb una certa facilitat. Després és un equip que té aquesta qualitat per, del no-res, generar-te tres ocasions.
No, i sí que és
la diferència, perdona, sí. Lluís, amb el que t'està passant a tu, probablement, que no tens aquesta capacitat per generar ocasions quan estàs fent un mal partit.
No, i també el que anava a dir és, si te n'adones els minuts en els quals el Depor et fa perill, són els últims de la primera part, i és quan el Sabadell potser fa una mica de baixada en quant a físic, perquè és que el ritme que vam portar la primera mitja hora era...
Uf, sí, frenètic, sí.
No l'havíem vist en tota la temporada, i clar, és normal, perquè si t'hi fixes les ocasions com són, la Salva Sevilla és que es rep a la frontal sol, sense ningú que el marqui. La de... qui era? Martín Ochoa, el mà amb Bortolà, també fa una mica el que vol amb Toni Herrero, crec que era. I vull dir, físicament hi ha hagut canvis, també la parcel·la física en aquest sentit dintre l'estaf, potser encara estan canviant coses en aquest sentit, però clar, es va notar la baixada física, jo almenys la vaig notar.
Mm-hmm. Va, alguns comentaris més que ens arriben per aquí. Ens deia abans per exemple Juan, l'afició de 10, però el projecte encara no rutlla, esperem que no sigui massa tard. El José, intensitat i entrega sí, però falta que el joc flueixi, poques pilotes arriben a dalt i quan arriben ho fan amb molta lentitud, dona la sensació que els tres davanters es molesten. En parlarem d'això també, eh? Ho tenia en ment, de parlar d'aquest trident Manel, Baselga, Christian, que de moment no està donant massa resultat, els tres junts. Avui també ens arriba una dada del José de Besa via Twitter, que després ho comentem, eh? Què més hi havia per aquí? Deia l'Òscar que ell continua veient un equip partit, 5 defenses, 2 al mig que no donen l'abast i no entenc el que dèiem, els 3 de dalt per decret. El Javi recorda que en el seu dia a David de Navas tampoc se li va fer cap homenatge, allò encara està, encara hi ha un deute pendent. I què més? Què més? El Farqui deia una nova setmana mancats de creació de joc al mig del camp, que fa que sempre a la mínima juguem endarrere en lloc de mirar endavant. Jo he de dir que tampoc estic massa d'acord amb aquest comentari. Ara us el trasllado i comencem a obrir carpeta de jugadors. Crec que el Sabadell millora l'altre dia amb al mig del camp Antonio Moyano, Marc Domènech, que és força típic. Sí, perquè són dos futbolistes d'un perfil ofensiu, però crec que milloren la creació. Per mi el problema està davant, que no hi ha capacitat per generar i materialitzar ocasions. Però bé, acabo amb el comentari, eh? Diu, els defenses fent rondos entre ells com si el partit estigués guanyat i quan s'arriba a porteria rival sembla que hi hagi por a xutar i sense suport d'altres companys per rematar jugades. Que podria ser un copy-paste, diu, d'altres setmanes. Què en penseu?
Home, estic més en el teu vaixell en aquest sentit, que sí que millora, sí que n'hi va bé, eh? Però falta molta, hi ha molta feina a fer aquí. També és veritat que el que et comentava abans, que el Depor, que ha encaixat pocs gols, és el Depor, com dèiem abans, que té molts noms, especialment en defensa, també. Vull dir, a veure, pot passar que et costi crear contra un equip així, a més amb aquest nom, però falta feina a fer. Pas endavant, sí, però calma.
Toni.
Crec que jo penso que el tema aquest de generar ofensivament, algú va generar més, però crec que fa un equilibri, és a dir, que dos minuts endavant i tenir un pivot defensiu que pogués rascar. Clar, si et falla això, has d'estar més pendent també de destruir i a la vegada crear. Potser això pot crear una mica de caos en el mateix equip i que no arribin pilotes a dalt. Jo crec que potser va per aquí el tema.
Mira, el Raül comentava per aquí que li agradaria veure un mig del camp amb Beitia, Moyano i Marc Domènech. Li compro aquest experiment al 100%. L'Hèctor deia per aquí que continua confiant que quan desperti Christian la cosa canviarà. Parlant ja, per exemple, aquí de Marc Domènech, diu el Juan que li va encantar, que l'Antoni és un crac, un central de categoria. I deia per aquí també que l'Ignasi, que per ell no vam jugar bé, que quantes ocasions clares vam tenir. És que aquí jo crec que és cert, estem parlant de... Anem a obrir un altre meló. Sí. Estem parlant del... que el Depor va tenir aquestes tres ocasions molt clares a la primera meitat, una de les quals va acabar en gol, estem d'acord. I que el Sabadell no va tenir cap ocasió clamorosa. Però, just ara el que estàvem veient al canal de Twitch, no oblidem que el Sabadell perfectament podria haver tingut dos penals a favor en aquest partit. Que potser en aquest punt de desencís per la mala dinàmica que portem, és cert que aquestes tres derrotes consecutives han passat per davant, no? Del que és l'actuació arbitral. Però compte, veient repetit el resum, em reafirmo que el Sabadell, no sé si parla de robatori o què, però que dos penals podria haver xutat perfectament l'altre dia. No sé què en penseu vosaltres.
Bueno, Coruña estan molt contents. Hi hagi per xarxes molts que deia no, per fin un arbitraje bueno. Jo, bueno, mira, menys mal. El fan al revés i estàs cremant el CTA, l'estàs cremant.
És que aquesta és l'altra part. No sé si... A veure, potser obrim també una carpeta molt perillosa, però si tanta pressió que va haver-hi durant la setmana de Coruña va poder provocar que en certs o en determinats moments del partit l'àrbitre s'ho repensés dues vegades a l'hora de... o posés el llistó una mica més alt a l'hora de assenyalar un penal. No sé.
Home, és que si comencem a pensar així tanquem paradeta i ens dediquem a una altra cosa, perquè és que pes la... Vale, que és el que segurament ha passat. Ho estem veient a primera amb tot el tema arbitratges que està de moda aquesta setmana especialment. I amb equips com el Depor, doncs pot passar. Però, ostres, si hem d'anar a parar això, ja et dic, tanquem paradeta i ens dediquem al parxís perquè és més atzar que altra cosa.
Vull dir que el Sabadell, a tot això en el fons és que el Sabadell, és cert, coincidirem, no té ocasions clamoroses contra el Depor, però té aquests dos penals que són penals. Toni, no sé què penses tu.
Sí, que pot ser el típic penal que te'l xiulen, potser pots 9-0 o 1 i et canvia el partit radicalment. A veure, potser la campanya que vam fer des de Galícia va tenir algú d'efecte, però ho comentava Jarbufia en el postpartit. Si hem de pensar que l'àrbitre està influenciat per aquest tipus de cosa, poder mediàtic, apaga i vamonos. Vull dir, el futbol jo crec que no hauria d'anar per aquí. I a veure,
aquesta és la primera.
Aquesta és la primera, exacte.
Aquesta és la primera, la de Cristian Herrera, que hi ha una repetició, aquesta a pla curt, que aquí s'aprecia perfectament com Jurado no toca en cap moment la pilota i que el tira a terra, vull dir.
En directe va semblar falta claríssima. El que no sabia, més el que vau comentar vosaltres després a la Transmi, que era dins l'àrea. Ja, si és dins l'àrea, perquè després va venir el gol justament que estem veient ara.
Un minut després, sí.
Doncs com tantes vegades aquest any, de jugades polèmiques o que no acabes en àrea contrària i que acaben en gol a la mínima.
I així és impossible, guanyar partits.
Així és molt difícil. No és excusa, insisteixo, perquè tenim problemes bastant més grossos ara mateix entre mans, abans que un arbitratge dolent, però, ostres, no ajuda, sens dubte.
És cert que com diu aquí l'Ignasi, diu cada setmana hi ha d'haver una errada infantil. El primer que has de subsanar és el que va passar, per exemple, aquesta setmana amb Pau Resta. Això s'ha de subsanar ja perquè això et costa punts. Però després, considero i penso que el Sabadell va sortir força perjudicat, que no se n'ha parlat massa, potser, penso, ara m'ho direu vosaltres, per la mala dinàmica que porta, i amb raó, per la mala dinàmica que porta l'equip, però que el Sabadell va sortir clarament perjudicat de l'actuació arbitral, que potser en una altra situació estem posant el crit al cel d'una manera més flagrant, Toni. No sé.
Sí, jo recordo aquest partit també, si fa no fa el tema dos penals, recordo el partit de Múrcia, justament d'Ena Wolf, que li van fer un penal a Pau Víctor i un Alberto.
Habit
aragonès, també. També va jugar un aragonès el dissabte. Doncs no sé, a veure, no ajuda ni molt menys, però clar, estaria bé que de tant en tant... Clar, els penals de casa, què ens hem de remuntar? El de Pau Víctor contra el Castellà la temporada passada, i si no ens hem de remuntar a Sant Fernando amb el gol que vam fer Jacobo. Clar, és que Déu hi ajuda que pitin penals. Vull dir, també... Jo també ho vull, això, aquesta sort, de vegades.
La sensació és que la nova Creu Alta és molt fàcil, xula. Venir a arbitrar, no sé si és per l'ambient, per la institució, pel nom, però és, la sensació és que és molt fàcil.
Jo no vull ser mal pensat, però a mi em fa la sensació que aquest cap de setmana l'entitat del rival que hi havia davant pesava.
Pesava molt.
Sí. perquè, bé, si no creieu això, també al xat ho podeu dir, però per mi el primer, ja l'hem vist, és absolutament clamorós, el penal que li fan a Christian. El Sabadell reclama també algunes ocasions, algunes jugades polèmiques a la segona meitat, i sobretot hi ha aquella mà al final, una altra vegada de Jurado, el mateix infractor en qüestió, que Pau Resta protesta més ostensiblement la jugada i, clar, és qui està al costat de l'acció i al final és qui acaba rebent la targeta groga per protestar, però és que està a un pam de la jugada.
No, allà a Gol Nord, que és on estem el Toni i jo, exacte, la sensació era que cada vegada que hi havia pilota a dins l'àrea del Depor, empentes les que vulguis, ara, si eren de, que anaven de groga a terra, falta. Si no, nada. De fet, la jugada de la mà, una curiositat, sí, i és que l'àrbitre, quan li està explicant als jugadors del Sabadell que no és mà perquè ha donat a tal lloc, està fent això, que se'n vegi, aquí separat.
La separa.
I jo, vale, gràcies, és penal. Saps? Està separada, dona la mà, és penal.
Aquí hi ha la primera queixa de Manel, que toca el pit, braç de Jaime, i aquesta és la segona, aquesta pentinada amb el cap. Pau Resta protesta molt ostensiblement i a la repetició es veu com li dona clarament a la mà de Jurado. Bé, ara és plorar per plorar i lamentar-se, sí, per lamentar-se, però vull dir que afegim un ingredient més, a aquest anàlisi que estem fent del partit d'ahir, que en unes condicions o amb un arbitratge d'una altra mena potser no estem parlant avui d'una derrota del Sabadell.
No, i també és veritat que el Sabadell, quan històricament plora pel tema arbitratge, és l'últim exemple del Finet Work, que tots recordarem.
Ui.
El que ve després és, no són arbitratges bons, precisament, saps? L'any passat, sense anar més lluny, que va ser després el partit del Murcia, que deies tu ara.
Ah, de Murcia, sí.
Els dos penals que
no
inspiren.
El de Pau Víctor i Alberto, que no vol xular d'Ena Wolf.
Pues ja sabem com funciona això. En canvi, el Depor fa la ploeta mediàtica i apa, aquí ho tens.
És que ho dic perquè hem parlat d'allà tota la setmana, que si Diáquez, sí, sí, que si Hugo Rama, vull dir...
Sí, sí, Diáquez també un altre que tal,
Sí, sí. Mira, tenia pensat també parlar d'això. No, tampoc hem pogut, ho direm així, la qualitat del canal de YouTube del Depor de la roda de premsa i Diáquez no convidava a treure el fragment en vídeo, perquè era lamentable la qualitat d'àudio. Però que us va semblar que l'entrenador del Depor titllés d'infama l'estat del terreny de joc de la Nova Creu Alta, sense que li falti un pèl de raó. Sense que li pugui faltar raó a les paraules d'Idiáquez.
A mi em fa gràcia que el senyor Idiáquez faci servir la paraula infame en una frase que no sigui per parlar del seu nivell com a entrenador. Bàsicament.
Anem forts,
així de clar t'ho dic, No, a veure, és que amb la plantilla que té i venir-te a queixar a la gespa, me no fotem, em perdó, però... Ostres... Mira que pots, que d'acord, que ho va fer servir per, oi, sí, mira, és que a pesar del césped i tot, pues hemos ganado. Genial, enhorabona, però hòsties, noi, no sé.
Ho dic perquè al final això no és casa teva.
Exacte.
I a més ell havia dit a la prèvia, a Toni, que Riazor estava malament també, que estan en problemes amb la gespa Riazor.
Sí.
Llavors, sorprèn encara més que et dirigeixis a l'estat de la Nova Creu Alta, que insisteixo, no està bé. Però en aquestes paraules, no sé.
A veure, jo entenc que la gespa de la Nova Creu Alta no està bé, ho estem veient tots aquests últims temporades, últims mesos, però potser titllar d'infame pots dir, la gespa no està bé, però clar, titllar d'infame és com... Aquí tenim molt perquè el tema de la gespa, que dona per carpeta llarga per debatre i tot, però jo crec que, a veure, com comentava el Lluís ara, tu tens un equipàs, potser del millor del grup, perfectament per estar en zona alta o passant directe, i vas al camp del Sabadell, que està amb la dinàmica demanant l'hora. Jo crec que aquí potser és excusa amb el pagador, però bueno.
Bé, aquí queden aquestes paraules, de Dimanol i Diáquez, diu el Blue Monete, per aquí, que es mereixia resposta per part del Sabadell, que lamentable, que es miri el Malik. Hi va alguns comentaris més que ens arriben, deia el Vicenç per aquí, ara mateix som un club on només compareix el director general i el míster. Qui s'hauria d'haver queixat? On tenim el president? Encara hi és. Feia aquesta crítica per aquí. L'Òscar diu que la gespa és pels dos equips. Excusa del partit de regional que van fer. Estic completament d'acord amb això.
Sí.
Vull dir, és que al final les condicions eren les mateixes per tots dos. Què més? El Cris Poló diu per aquí que amb l'arribada d'Antonio Sánchez ja es veia alguna cosa més, llàstima de llançar la segona part i no fer gairebé res fins als últims 10 minuts. I parlaven abans per aquí, el Blue Monete deia Herrera està horrorós, però la qualitat al camp, parlàvem per aquí també de, i parlava de Baselga, per exemple, que en quina posició ha de jugar, que no aporta res. Abans crec que hi havia per aquí algun comentari de Baselga també, ja em perdonareu, però bé, em servirà una mica per introduir l'entrevista d'avui, que va parlar el Sergi Garcés amb Baselga després del partit. Abans de res, la vostra opinió de Marcos Baselga. Toni, Lluís Toni.
Vinga, va, Lluís. Doncs jo tenia molta il·lusió posada en aquest nom. La segueixo tenint, de fet, perquè considero que és un jugador que, si tu el veus al camp, no para quiet. Està sempre demanant la pilota, desmarcant-se. De fet, recordo que va ser el dia del Fuenlabrada, tota la primera part tirant desmarcades de 30 metres i ningú el va anar a buscar. Clar, de qui és culpa? Del jugador que és dolent, no rendeix, o de que l'equip no el troba? Clar, és una mica l'equilibri aquest de... Gol en té. L'any passat no fas 12 gols de casualitat. Vull dir que potser una mica per sobre del nivell que té realment, doncs sí, doncs Cristian Herrera el mateix. És que clar, és una mica més de bloc que no pas d'individualitzar en aquest sentit.
Toni.
Jo crec que té molt potencial en Marcos, de fet, com ha dit el Lluís ara, va fer 12 gols a Carragorra. Jo crec que li pot passar com el síndrome de Caixa, que no marcava ni a tiros la temporada passada, fa dues temporades, a la primera lliga, va ser començar el gener a marcar gols com xurros. Potser va perquè el tema del Ketchuk de Van Nistelrooy, quan entri una, entraran totes seguides. Aniria bé que entressin perquè estem fotuts, la veritat.
La veritat és que és un jugador, números en mà, que gol en té. I gol n'ha fet en les últimes temporades. Ara falta, doncs, això, que entri la pilota. Deia el José per aquí, a mi no m'acaba de convèncer. Crec que va com pollastre sense cap i quan té la pilota no decideix bé. Fins a dia d'avui no m'agrada. I el Murci diu, va ser el que jugava sempre perquè es va pactar amb el Zaragoza alguna mena de clàusula de minuts. Diu, pregunto, no és normal que amb aquest nivell ho jugui tot? Aquí desconec, la veritat. I el Vicenç pregunta si Vladis ho faria pitjor que els actuals puntes. Abans de l'entrevista, simplement, que hi havia algun comentari per aquí per acabar d'aclarir que deien que l'Ignasi, crec que deia, no l'he vist, el president, des de la presentació de la samarreta aquella que ens van... espera, que ens porta tanta sort. Vaja, simplement per puntualitzar, jo a Pau Morilla Ginel he vist des de llavors a tots els partits.
L'altre dia va baixar la gespa, de fet, la final del partit.
I sí, és sí, un habitual sí. A Olímpia, és bastant habitual veure a l'Olímpia els partits del juvenil i del B, i com deia, perquè el Maverick està activament a la recerca d'aquests inversors, ho dic per posar tot damunt la taula. Que era el Maverick, sí, que ho deia per aquí, no para de viatjar per trobar calés, i és cert, que hi ha aquestes reunions constants per acabar de tancar inversors aquí a Sabadell. El Vicenç sí que demana que en la situació actual hauria de sortir a dir la seva. Bé, en qualsevol cas, aquí són els comentaris que ens arriben al chat del canal de Twitch. Ja sabeu que podeu participar per guanyar doncs, aquesta pizza de Maximus. Passen 2 minuts de 2:15 de 8. Escoltem aquesta entrevista del Sergi García, i la veiem, evidentment, a Twitch, i l'escoltem a l'antena. Però veiem aquesta entrevista del Sergi Garcés a Marcos Baselga a la Nova Creu Alta un cop finalitzat aquest Sabadell 0 Depor 1.
Final del partit, a l'estadi de la Nova Creu Alta, estem amb Marcos Baselga, amb la ressaca d'aquest avui 0-1. Marcos, buenas noches ya.
Hola, buenas noches.
Decíamos, esa sensación de que hoy el equipo no se le puede pedir más, ha faltado ese puntito de fortuna, porque habéis tenido por minutos al Depor realmente muy controlado. Ya sé que alguien dirá ya, pero no, pero sí.
Sí, bueno, al final yo creo que ha sido un buen partido nuestro, quizá... De los que más hemos tenido balón, hemos atacado en lo que llevamos de temporada, pero sí que es verdad que en esta categoría y contra rivales tan fuertes, los errores te penalizan, ¿no? Yo creo que la dirección es intentar ser más sólidos defensivamente, quizá en encajar poco, porque yo creo que al final los equipos que están arriba, tanto el año pasado como el anterior, son los que menos goles recibían y bueno, al final la dirección yo creo que es esa. Ofensivamente hoy sí que es verdad que no hemos metido gol, pero bueno, hemos tenido llegadas, hemos generado. Al final eso sí que lo hemos tenido y como tú comentas, pese a la derrota, sí que es verdad que ha sido un buen partido.
¿Consuela ver que el equipo, después de dejar muchas dudas, te lo diré así, en el partido del Cerro del Espino de la semana pasada, hoy ha sido otro Sabadell, ha dado otra sensación? ¿Eso consuela o al final, cuando el premio es el mismo, cuando te vas de vacío tanto de un campo como de otro, sirve de algo o no ese consuelo?
Bueno, para nosotros yo creo que sí que es importante que la sensación quizás sí que haya sido otra, sobre todo para nivel de confianza, tanto individual como colectiva. Sí que hemos dado quizá un pasito hacia adelante, donde hemos estado mejor, aunque bueno, yo personalmente me voy a casa, la verdad que bueno, pues triste con haber hecho el partido que hemos hecho y no habernos llevado nada positivo, pues... Al final el fútbol es así, es un resultado lo que nos marca y bueno, sí, te vas con la sensación de que has estado bien, lo que te digo, a nivel de confianza que creo que nos puede aportar de cara al próximo partido de Liga, pero al fin y al cabo no tenemos que desviarnos de que esto es fútbol, de lo que nos marca es el resultado y que hoy hemos vuelto a perder.
Mientras el equipo no sale de esa zona de descenso, no sé si eres de los que hace muchos cálculos, de hace pocos cálculos, le da muchas vueltas a la cabeza mirando la clasificación. Sobre todo ya hacíamos un poco de énfasis, ¿no? Centramos un poco en el punto de mira, decir, sobre todo que no se abra una brecha, que no haya aquello de más de un partido de distancia respecto a la permanencia, porque es que eso sí que anímicamente, casi te diría, numéricamente también, pero casi anímicamente no sé si puede pesar más todavía.
Bueno, yo en ese aspecto estoy tranquilo, la verdad que no, por ahora tampoco estoy mirando mucho la clasificación, más allá, pues bueno, sí, para ver cómo va cada equipo, qué hacen los rivales, pero bueno, es cierto que no llevamos todavía ni un cuarto de competición, o bueno, sí que lo llevamos, pero clavado. Queda mucha, mucha competición. El Amorevita el año pasado para fechas de Navidad iba último y terminó ascendiendo. Al final la categoría es muy larga. Sí que es verdad que no hemos empezado como todos nos hubiese gustado. Las expectativas estaban más altas. Evidentemente nadie quería estar en esta situación cuando llevásemos 9 jornadas, pero bueno, al final esto es fútbol, es lo que te encuentras y hay que mirar hacia adelante, es lo que te digo. Yo estoy tranquilo porque nos queda mucho, creo que la plantilla tiene mucho potencial. Nos falta encadenar un par de partidos con un par de victorias a nivel de confianza, que de verdad que nos refuercen, que la gente dentro del vestuario se lo crea, y yo creo que hay una plantilla para pelear por cosas bonitas. Pero bueno, las palabras al final sirven de poco y eso hay que demostrarlo el siguiente partido y el siguiente y el siguiente, y en eso tenemos que trabajar.
Ahora vengo aquí, pero por cerrar un poco el capítulo de hoy, también aquel puntito de consuelo del pobre, por decirlo así. Se ha venido toda la semana hablando desde Coruña, de arbitrajes, de cómo le estaba pesando al Depor las decisiones en momentos puntuales, algunas realmente, hay que ser justos, realmente contrarias a los intereses del Depor. Pero se ha ido calentando un poco esa sensación y hoy nos quedamos con dos jugadas muy claras. O al menos la repetición la deja muy clara. No sé si en el campo teníais la misma impresión. La falta a Cristian la primera mitad, allí cerca del área, y unas manos aún más evidentes en este tramo final. ¿Tú crees que esas cosas pesan? ¿Es simplemente que hoy no ha podido estar acertado el colegiado? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo has visto? Casi te diré.
Hombre, yo pues dentro del campo, la verdad que yo creo que las manos sí que son claras. Al final los que deciden pues son los árbitros, ¿no? Tampoco podemos achacarles nada porque ellos están haciendo su trabajo. Yo creo que lo hacen lo mejor que pueden. Aunque bueno, sí que es verdad que de momento pues este partido, si nos centramos en eso, sí que ha habido dos manos dentro del área que creo que eran bastante claras. Partidos anteriores creo que hemos tenido alguna acción dentro del área que también se podía haber pitado penalti, pero bueno, más allá de eso, al final yo creo que esas son excusas que no nos hacen bien, ¿no? Hay que ser realistas, da igual, unas veces calla hacia nuestro lado y otras veces hacia el otro. Las excusas no nos sirven, hay que centrarnos en ganar partidos sólidamente, que aunque haya una decisión contraria que da igual, pues lo volvemos a hacer otra y otra y otra, y ese es el camino.
Me cojo a lo que te decía, a lo que decías antes, ¿no? Hablabas de encontrar esa dinámica que al menos te dé un par, tres de partidos con solidez y con sensación, que el equipo además los consiga tirar adelante. Casi me cojo a lo fácil ahora. Inmediatamente le viene un calendario con aquello que se suele decir de subida. Tú has estado en Casa Grande también, fútbol formativo, pero ahora vamos a Vigo. Te va a venir aquí la Real Sociedad y vas a ir al campo del Barça, por no ir más allá, por no seguir con el calendario, porque tampoco sirve de mucho irte muy, muy allá. Esos son de esos partidos que dices, se suele decir en el mundo taurino, no sé si está muy bien visto o no, pero aquello de puerta grande o enfermería, nunca sabes con un filial qué versión te pueden dar y qué versión, sobre todo, que es lo importante ahora, qué versión puede dar el Sabadell.
Sí, bueno, al final el calendario pues está así hecho y es lo que te viene, pero bueno, yo creo que no tenemos que olvidar que nosotros somos el Sabadell, que el Sabadell es el Sabadell y que sí que es verdad que no estamos en nuestro mejor momento, pero hostia, yo de verdad realmente confío en la plantilla que tenemos, en los jugadores que tenemos y en que, como es lo que te decía antes, como a nivel de confianza estemos acertados y encadenemos buenos minutos, va a ser muy complicado, o tiene que ser muy complicado ganarnos, que no somos un equipo cualquiera. Entonces yo creo que eso nos lo tenemos que creer creer de verdad. Al principio de año, bueno, las expectativas de año, de temporada, las expectativas eran altas, era un año que podíamos hacer cosas bonitas y de verdad que bueno, que ahí yo sigo creyendo en eso. Es cierto que ahora estamos donde estamos y que tenemos que ser conscientes de ello y empezar pues poco a poco, ladrillo por ladrillo y centrarnos en Vigo en la semana que viene y en sacar de allí pues 3 puntos, porque evidentemente nosotros tenemos que ir a ganar todos los partidos.
Qué lástima que no vamos a Balaídos. No sé si eres de mirar mucho en qué escenario vamos a jugar. Al final nos van a colocar en la Ciudad Deportiva. Bueno, más allá del gustazo de darte un gustazo de jugar en un estadio como puede ser el de Balaídos, el que decimos, un Celta Fortuna, que todo el mundo que lo ha visto jugar hasta ahora dice, hey, al tanto, que quizá no tiene el nombre de un primera de otro nivel, me refiero evidentemente a Barça, por ejemplo, o la Real, que es otro equipo de competición europea, pero que lo está haciendo muy, muy bien en este inicio.
Sí, sí, bueno, lo que comentas del campo es cierto, al final siempre es bonito jugar en campos cuanto mejor posible, mejor. Pero bueno, es anecdótico eso. Nos toca en Barreiro, pues iremos a Barreiro y a competir. Con respecto al filial del Celta, pues sí, a ver, es cierto, son chavales que son buenos, eso es así. Todo el mundo que ha estado en canteras o que sale de canteras, pues sabe que hay muy buenos jugadores, que esos jugadores quizá dentro de unos años los estemos viendo en Primera División. Y que van a ser partidos complicados. También tenemos que tener en cuenta que son filiales. Al final es gente joven que también comete errores, se confunde, se equivoca, arriesga mucho. Y nosotros también, pues esa experiencia quizá que podamos tener más que ellos, también se debe notar en el campo y debe ser algo más que nos ayude y que nos aporte para conseguir la victoria.
En lo personal, Marcos, y con esto vamos acabando. Hoy te hemos visto ahí en esa doble punta con Manel. Hablábamos esta semana con el míster, hablaba en el Hotel Suisse de Radio Sabadell esta semana y comentaba, es que yo a Marcos Baselga lo veo claramente no jugando solo por detrás, evidentemente no mandando la banda, aunque si la necesidad es la de mandarlo a banda, pues actuará en banda. ¿Cómo te has visto? ¿Y cómo te encuentras tú, evidentemente, en una posición, me atrevería a decir, bastante más natural para ti?
Bien, sí, al final yo siempre lo he dicho desde que llegué, cuando he tenido charlas, que puedo jugar en la derecha, puedo jugar en la izquierda, que sí que me han metido más estos últimos años y lo puedo hacer bien, pero al final yo me considero que donde más rindo es de delantero centro, ¿no? Y bueno, al final este partido sí que ya he jugado ahí, en Majadahonda también tuve minutos de delantero y es donde más cómodo me siento, donde más confianza tengo, cerca del área, bueno, creo que tengo más recursos ahí que quizá cuando juego en otras posiciones que puedo cumplir, pero quizá no estoy tan cómodo y bueno, en un sistema es que igual como jugábamos anteriormente con el 5-4-1, que tampoco estoy pegado a banda, sí que es verdad que todavía no me conseguía encontrar, pero sí que es verdad que estos dos últimos partidos creo que a nivel individual he estado mejor, que voy cogiendo más ritmo y bueno, falta que tenga algo más de fortuna, o ya no fortuna, sino estar más acertado de cara a portería para coger también esa confianza con el gol y ya seguir sumando minutos y ya por ello.
Un poquito ha faltado hoy para esa rosca que has buscado, que se veía muy clara desde arriba. Desde arriba se ve todo tan claro que dirás, sí, claro, ahí te quiero ver yo con el balón que te viene. Pero bueno, y que has acabado de carrilero, con toda la banda para ti. O sea, ya no sé de qué más se puede ver a Marcos Baselga. Que vaya bien la semana, a recuperar anímicamente las sensaciones después de quedarnos con lo positivo de hoy, evidentemente sabiendo que hay cosas negativas todavía, como por ejemplo el hecho del resultado. Marcos Baselga, que vaya bien, nos vemos por Vigo.
Muchas gracias, buenas noches.
Bé, doncs, les paraules de Marcos Baselga, interessant aquesta última resposta, on ell diu que en els últims anys l'han posat a la dreta, l'han posat a l'esquerra, però que ell on millor rendeix és com a davanter centre. Ho dic també perquè hi havia algun missatge per aquí al xat que deia és que no està jugant a la seva posició, algú deia és que no estan arribant pilotes a dalt, i responien, ja, però el Calahorra potser tampoc moltes pilotes no li arribaven. Bé, està bé saber també la seva opinió, no? Lluís?
Sí, no, sens dubte, molt interessant, la veritat, l'entrevista. m'ha agradat el discurs que ha tingut de som el Sabadell, saps? Que, ostres, que no som equip qualsevol, que hem de sortir d'aquí, i la part futbolística pura i dura, doncs, más claro agua, que diuen, no? Vull dir, si es considera més important com a davanter, pues allà que ha de jugar.
Clar, què fas? Si Baselga, doncs, més que una voluntat, doncs té aquest millor rendiment com a davanter. Modifiques el sistema, passes a jugar potser amb un híbrid amb aquestes dues puntes que ja vam entreveure contra el Depor, asseus a Manel, hi ha Guillem Naranjo per aquí que també el reclamaven ara pel xat. Què fas, no? Perquè tens una bona pilota a la taulada, no, Toni?
Sí, a veure, a l'alt tens versatilitat, que pots mirar diferents perfils, però estem veient que basem a Manel, mateixa posició en principi, se l'està cruspint. Va fer 4 gols dels noms que portem en tota aquesta temporada, i el Marcos jo crec que el veig més de venint de segona línia, potser, i que li sentin pilotes, perquè a la banda, per exemple, ho comentava a l'entrevista ara, que ha jugat quasi de tot de dalt, però el carriler és una cosa brutal, potser perquè et faltava el Monroy i aquest perfil més natural, i potser venir a les esperades, doncs, a veure què trobem amb allò.
Va acabar estals jugant a l'altra banda, sí. Per tant, sí que és cert que hi ha algun comentari per aquí. Deia el Vicenç, els dos últims partits seran millor, els dos precisament post-Miki, perdó, i el Marc comentava, jo crec que Manel, Cristian i Baselga són incompatibles tots tres. Molts cops s'estorben. Sou d'aquesta corrent? Que els tres junts no acaba de rotllar la cosa amb aquest trident? O...
Home, jo sóc de la corrent, ho diré així de clar, que Cristian està demanant banqueta a crits des de fa uns quants dies ja. I sobretot, gest que no m'agrada, el tema dels canvis, quan les cares que fa amb els canvis, ostres, noia, estem com estem, saps? Com per anar fent caretes, saps? Vull dir, no sé, pel bé del vestidor, aquí s'ha de fer alguna cosa. I futbolísticament veiem tots que no està gens fi, la veritat.
Dos partits amb Bofill, els dos sent dels primers substituïts. Diria, no recordo exactament l'altre dia, però el Cerro de l'Espino crec que no va arribar a l'hora de joc.
Va ser just defensar amb la mira del segon gol del Rayo Majadahonda i banqueta. Acció-reacció.
Toni.
Sí, a veure, Cristian, està clar que no està gens fi aquesta temporada. Que faci caretes a l'entrenador perquè el substitueixen. Doncs mira, jo entenc que pots estar frustrat, que coses no et surtin bé, però, per exemple, el partit de l'altre dia, Marc Domena, per exemple, va jugar primer el títol amb el Sabadell, i a mi em va agradar molt, la veritat, va portar molt. En canvi, Cristian, crec que té la mania aquesta de que ho faig tot sol, no sé què, tal, slalons... Mira més amb els companys, perquè potser l'any parlava amb Pau Víctor, per exemple, el van entendre perfectament, i va sortir un Cristian Herrera a excels.
Aquí està, jo crec, la clau, perquè, mira, volia rescatar la dada que ens feia arribar el José de Besa via Twitter aquest migdia, que ens deia, a veure, tenia per aquí a Twitter, que hi ha en 9 partits 0 gols provinents d'una connexió entre jugadors del trident Manel, Cristian Herrera, Baselga, que és una dada molt cridanera. L'any passat, la temporada passada, 17 partits amb Cristian Herrera i 6 gols on participa més d'un jugador del trident. I jo aquí tancaria una mica més l'equació. I és que mires les dades i d'aquests sis gols, en 5 apareix un tal Pau Víctor.
És que Pau Víctor feia molta feina, eh?
La societat amb Cristian Herrera l'any passat era excelsa.
Sí, totalment.
No sé si... A veure, clar, lamentar-se per aquestes coses tampoc serveix de massa, però si està trobant molt a faltar una figura com la de Pau Víctor.
No, sí que és veritat que aquest any amb perfils com el de Manel o Baselga estan a les antípodes de Pau Víctor, que Pau Víctor podia baixar 3/4 a fer joc, es movia entre línies, s'associava molt millor, aquest any és tot molt més fixa, molt més referencial, Baselga una mica més mòbil, però tampoc és una meravella en aquest sentit, i clar, està bastant sol, com deia el Toni ara. I al final acaba intentant fer-ho tot pel seu compte. A su manera, el regateig aquest, l'últim regat que no sé què, la passada o xutar des de 30 metres, ostres, noi, no sé, buscar més associacions, no? I de fet, deia abans que demana banqueta a crits perquè és que... si no has de portar això, vull dir, com deia, no sé qui ho deia abans al xat, que ho has comentat, que Beitia Moyano i no sé...
El Raúl, crec que era, sí.
Sí, exacte.
Beitia Moyano i Marc Domènech, sí.
Exacte, doncs pues, potser apostem per això i va ser el Gai Manel a dalt, no sé, per provar coses diferents, per generar més joc en aquest sentit.
Toni.
O potser en aquest trident el que encaixa és Manel, però en canvi no són compatibles el Baselga i el Cristian.
També.
Tot pot ser que siguin perfils molt similars que es puguin anul·lar entre ells. Clar, depèn potser el que busquis. Jo crec que potser va per aquí el tema.
Tornem a apuntar qui fa els fitxatges o no? En aquest sentit, per apuntar
a veure, perfils similars. Que falten coses? Sí, està molt bé perfils similars, però potser...
Perquè que, clar, és que queda... Pes, sí. deien abans, que queda Guillem Naranjo també a la banqueta. Clar.
I Vladis, si m'apures.
I Vladis també, exacte. I després Nando per fora també, clar. És que hi ha overbooking a dalt en aquest sentit. I tot
pensar,
i així no funciona.
Com deia ara Basilga, que queda encara tres quarts de Lliga, que tot just hem arribat al primer quart de Lliga. O arribarem en els primers minuts contra el Celta Fortuna. Que vull pensar que aquests tres futbolistes, amb la qualitat que tenen, poden arribar a cohabitar en el terreny de joc. De moment, però, aquesta primera mostra és evident que no donàvem aquesta dada, que no està funcionant.
Clar, és que també hem de pensar que venim d'un inici de Lliga amb Miqui a la banqueta, que ja des de la pretemporada veies que alguna cosa no acaba d'anar bé. I després, a mesura que han anat passant els partits i les setmanes, veies cada setmana el mateix. Sí, potser competies més que ara amb Bufell, especialment l'altre dia a Majadahonda, sí, però, ostres, veies poc treball en aquest sentit, saps? I veies sempre el mateix, pocs matisos tàctics, no? Poques variacions. I això a la llarga et fa que estiguis fent ara una mini pretemporada, entre cometes, amb Gerard Bufell.
Estem veient ara l'únic gol que ha fet fins ara Cristian Herrera amb la col·laboració. Tot s'ha de dir de...
Sí.
L'exporter l'ha quinat Sergi Puig, que no està tenint un bon inici de temporada, el pobre allà a les Llanes. Va, comentaris, que se'ns acumulen uns quants, i de seguida parlem també de Marc Domènech, que ja l'has matat al Toni, sí, home, i tant. En tinc més d'Antonio Sánchez, també us ho he de dir, també us ho he de dir, però bé. El Martí diu per aquí, Pau Víctor jugava a l'espai i amb el peu, i Manel té un altre joc totalment diferent a dalt. Cal adaptar l'alineació a allò que volem jugar. L'Òscar diu... Pregunta, el míster s'atreveix a seure segons qui?
Bona pregunta.
A veure, el temps dirà. Si més no, del primer al segon partit va haver-hi canvis. Valents, a més. Alguns obligats per lesió i sanció, sí, no. Però alguns canvis també van ser valents. Veurem amb el pas dels partits i com evoluciona tot plegat. El gat arlequinat deia per aquí, Cristian Herrera no juga a la seva posició adient i també tenim un problema al mig del camp que no tenim construcció coherent. El Vicenç, Cristian, ha d'entendre que qui ha de guanyar ara mateix és el Sabadell, el grup, no ell, sap que no està bé i està preocupat en tornar a brillar. Ha de canviar la mentalitat, és urgent recuperar-lo. L'Òscar deia per aquí també que Cristian, per ell que no juga... Espera, que m'ha ballat aquí el comentari. Aquí. Que no juga a la seva posició, segon punta arribant darrere el 9... dèiem perquè abans Baselga sol a dalt, Cristian per darrere i Estals per un carril i carri per l'altre, per una banda i carri per l'altra. El Marc deia cares i gestos, sóc jo l'entrenador i el següent partit a la banqueta, entenc que es referia abans parlant de Cristian. El Gat Arlequinat deia doncs, que crec que s'hauria de canviar el sistema perquè els tres junts no donen el rendiment que poden donar si juguen al seu lloc. I que Baselga havia deixat ben clar que el seu millor rendiment és de nou. Bé, parlant per aquí també que la planificació esportiva no es pot deixar a l'atzar per última hora. Al final ja hem parlat molt, també d'aquest perfil que falta al Sabadell, d'un mig centre més de tall destructiu, però és que no podem estar amb aquestes lamentacions. És evident que és un dèficit que té la plantilla, i més en Baena lesionat, però clar, és que estem a 23 d'octubre, queden més de dos mesos per obrir el mercat.
Però en aquest sentit et pares a mirar les deficiències de la plantilla i nom per nom tothom dirà, ostres, no està malament, però és que et pares a rascar una mica i, per exemple, ara que no està Melívia, els galons en defensa qui els posa? Clar, és que és una pregunta que deixo a l'aire. En atac, dèiem abans, overbooking. Estem dient que Baselga, Manel i Cristian no són compatibles. Clar, això també t'ho has de mirar quan fitxes. Bé, ja d'allà abans també Guillem Naranjo. És que, clar, què fem? I al mig ja veiem tots el que falla. Ja no cal repetir-ho més.
A veure, què més? Parlàvem per aquí de Sander,
Un altre, també, sí.
Sí, que va fer bons minuts. De fet, els minuts que ha jugat Sander, crec que coincidirem tots, que ha estat molt bé.
No, i a part de Sander, també el que m'ha fet gràcia, aquest matí veia una foto per xarxes de, no sé si era la Sandra Dior.
Sandra Dior, sí.
Una foto del Sander al final
del partit. A
la banqueta. Jo vull uns atius així. Mira què et dic. Que quan perds i estàs com estàs, amb la dinàmica que estàs, que estiguin així, cabrejats, que estiguin tocats, saps? Que no se'n vagin a la indiferència, saps? no sé, això és cosa meva, més clàssic, més purista en aquest sentit, però Sanders, vull en aquest sentit.
Diu, deia el Vicenç per aquí, que Sander agrada, que es referia per aquí també a Marc Domènech, a Moyano, i diu, i no tenim mig del camp, de bojos, què està fallant? Jugadors n'hi ha. I Callejón, pregunta, venia de fer un gran paper a Linares, incomprensible. L'Héctor, defensa Monroy, Antonio, a Melivia, quan torni, i Toni Herrero. Deia el Gatarlaquinat, gran pregunta, quin central experimentat tenim ara que tenim a Melivia lesionat. El Raúl, a Vigo, Antonio Sánchez, Marc Domènech i nou més. El Martí, que Sander ens donarà molt i cal confiança. Afegir el Raúl, que encara no entenc com hem tingut tant de temps a Antonio sense jugar i tenint en compte l'estat de la nostra defensa. El Marc, que també és donar oportunitats a certs jugadors que juguen un sol partit i no és molt bo i ja no tornen a jugar. I amb la davantera portem amb els tres mateixos des del començament gairebé. I el Farqui pregunta, i amb la defensa que tenim realment és més bona com per no fer jugar Biel Ferrés? Clar, jo aquí vaig al... fico aquesta pregunta al tema també d'Antonio Sánchez, no? Sí. Crec que la... No sé si dic que la pregunta que ens fem tots, jornada 9, és després del nivell d'Antonio Sánchez contra el Depor, per què no l'hem vist abans? Potser és una pregunta amb un punt d'avantatgisme, és cert.
Truqueu a mi i li pregunteu.
Tu atribueixes a l'entrenador, eh?
No, bueno, entrenador o... No sé, tema galons o tema aquest... L'immobilisme que te comentava abans de no voler canviar massa coses i això de regir-te pels perfils, que aquest és dretà, aquest és esquerrà... Són centrals? Doncs a jugar de central, ja està.
Això és, aquest és l'argument que dèiem l'altre dia al futbol, sí. Al Sabadell en joc, Toni, que... Per què Antonio Sánchez ha de ser el recanvi de Melivia i no pot ser un altre integrant, no sé, encara pot ser el central esquerrà, encara que sigui dretà? No seria la primera vegada que s'ha vist això al món del futbol.
Jo sempre soc del parer de, si tens un central esquerrà que sigui esquerrà, si dretà, dretà. Pots fer que sigui ambidestres, etc. Però jo això simplificaria bastant. I per ser dolent el tema d'aquest central dels galons, jo, per ser dolent, eh?
Ui, quina por. Prepara't.
Antonio va ser posta de Jaume Milà, no?
Sí.
I està Miqui fora. Jo crec que està el tema.
Ja t'he dit que era un hater.
No, era, jo crec que va equipar el tema, no? Vull dir, si pensem malament, no anar fora bromes.
Ho vam dir a l'estiu, era aposta personal del director esportiu Jaume Milà, Antonio Sánchez, perquè al final és un nano del Cartagena B, que sí, ha jugat un partit de copa amb el Cartagena, però que segona federació, tampoc l'hem vist, no l'hem vist. I va agradar, deia l'Òscar per aquí, en directe a Lleida, va tenir 45 minuts que van ser
espectaculars,
brutals.
Sí, sí.
Pregunta, aposta Jaume Milà? Segur, sí, sí. 100%, va ser aposta del director esportiu, eh? A més, reconegut en el seu dia. 45 minuts, a més, després d'una pretemporada complicada, que va tenir aquests problemes, no va poder jugar cap partit, i fa aquests bons 45 minuts a Lleida. L'equip no acaba de rutllar en defensa durant 8 partits, i, escolta, hem de trigar 9 a veure'l i perquè es lesiona Melivia.
Sí, és que no es pot dir...
És que potser és una pregunta retòrica, eh?
Sí, és que... Clar, és que jo també fins i tot el veuria pel... Si jugues amb línia 3, que està per veure, que ja us va comentar Gerard Bofill que potser línia 4 més endavant, per què no posar-lo pel mig? En el lloc de Pau Resta, també. Per físic, per exemple, i joc aeri, pel que vam veure l'altre dia, pot valer. I joc de peus, considerem que bastant millor que Pau Resta.
I fer-li competència al mateix Pau Resta, que l'altre dia va ter, es va equivocar, però tot així, el Pau Resta va fer un partit excels. Però, clar, va estar cagada. No ho sé, potser entre ells van estimular, que això a vegades va bé.
A mi em fa la sensació que en el mateix argumentari que portem, Biel Ferrés, que ara sortia el nom per aquí també, i que, doncs... deia, crec que era el Gatarlaquinat, que és estrany tot plegat, que va costar molt que arribés i fos presentat, i veient com van fallant les defenses, doncs no s'entén que li se li doni una oportunitat. A mi em fa la sensació que en aquest argumentari i en aquesta poca flexibilitat, Biel Ferrés és el recanvi de Pau Resta com a central del, pues
mira,
del mig.
Físicament són la nit i el dia, eh? No sé, eh? Vull dir, jo apostaria abans per un Antonio en aquest sentit, i més veient-lo jugar l'altre dia en directe, que no pas veia el que... No sé, vull dir...
Se li va notar a la pretemporada, si més no, els partits que jo vaig poder presenciar, que era un jugador que encara li faltava...
Estava per fer, no?
Estava per fer. Estava per fer, bé, de jugar a tercera federació amb el Girona B. No tots han de ser un Pau Víctor o un Alex Sala.
Exacte.
Però vaja, que ja que el tens en plantilla, doncs, home...
Sí, però és, ja els arguments per totes les parts. Si no els veus fets, clar, És l'argument de fes-los jugar, com fa el Barça ara amb els nanos de la Masia, o no el veig fet, prefereixo que no cremar-lo. Això ja s'hauria d'estar dins i veure'l jugar per opinar en aquest sentit.
Diu per aquí el Martí que el primer que ha de fer Bofill és fixar un 11, que enfortir la defensa, una sala de màquines potent i saber com es vol jugar a dalt. Molta feina, comentava. L'Héctor deia per aquí abans també que molt bé Antonio, grata sorpresa, que Pau i Ricard Pujol han de ser el quart i el cinquè central. Però bé, bona posada en escena, insistim, d'Antonio Sánchez. El Vicenç deia per aquí que ens van passar tot l'agost dient que calia un central i un mig centre més, i aquí estem, senyors, explicacions del seu responsable, cap ni una. També demanava doncs això, explicacions, entenc que en aquest cas del director esportiu Jaume Milà, per aquesta decisió. Bé, al final jo recordo que l'estiu es va decidir juntament amb l'entrenador, amb Miquillador, que central no calia, que ja hi havia prou peces, i amb el mig centre sí que va haver-hi aquesta sorpresa de que va fitxant un jugador.
Ostres.
Escolta, que a mi m'agrada molt, ho he de dir, sí, és Antonio Moyano.
Sí, sí, sens dubte.
Però que no és aquest stopper.
És que jo més recordo una roda de premsa de Miquillador explicant tota la situació segons com ell la veia al mig del camp, i va acabar la resposta dient potser sí que ens cal un pivot més defensiu. Ostres, me l'encollo en botella, tio. Uh-huh. No sé, vull dir... I Gerard Bofill l'altre dia us va comentar també a l'entrevista que va fer a l'Hotel Suïssa i al camp que tenim molts buits, sí, però sis de perfil defensiu, Baena i poc més.
Ja està.
Clar, ja no és Miqui, ja no és només Miqui i les seves pedrades, ja són dos entrenadors, vale, que compartien staff i potser visió similar, però són dos entrenadors que diuen el mateix.
Toni?
No, sí, totalment. A veure, que la plantilla està una mica descompensada ho hem vist tots. A veure, no pot ser que, per exemple, al mig centre defensiu doncs et falti aquest perfil que faci un Baena, que a la defensa no tinguem un central, potser un xèrif com John Ander d'un altre perfil, no ho sé, vull dir, per exemple, el tema de Biel, jo encara no entenc per què no va anar convocat a Majadahonda. Va ser decisió tècnica, no sé el motiu exacte, però és això, jo crec que potser falta una mica de transparència en aquest aspecte, per deixar de fer especulacions, etc, i veure exactament què passa allà dintre.
Sí, no estaria malament, alguna mica més d'explicacions en aquest sentit, perquè, és clar, és que si no dones explicacions obres el món de la conspiració, saps?
Exacte.
I Miqui últimament s'està quedant a gust en aquest sentit, i clar, si no tens respostes per part de... No dic que siguin 100% transparents, Òbviament, és un club de futbol i aquí no estem per dir m'he llevat avui a les 7 del matí, m'he dormit a les 10 i he fet tal cosa a tal hora. No, però, home, calma una mica les aigües, sí.
Bona carpeta, és una teoria, també. Bueno, les declaracions de...
Per això estem aquí, home.
De Miquillador. No sé si algú anirà peix amb el tema, però l'altre dia li feien una entrevista a Catalunya Ràdio en què deia, doncs, que, bé, explicava tot l'enrenou que havia passat amb el tema del preparador físic, amb l'Àlex Bosch, que... era de la corda de Jaume Milà, ell portava el seu readaptador d'Olimpia, el Jandro Martínez, crec que es deia de cognom, sí, que volia que fos el preparador físic, al final li diuen que no, el Jandro es queda com a readaptador, que va marxar també de la mà del Miqui, i ara que hi ha hagut canvi d'entrenador, nou preparador físic, que ve d'Olimpia, el Pau Trias, i l'Àlex Bosch, que ha passat a ser el redactador. Referia a aquesta problemàtica, deia també Miqui Lladó, del Jaume Milà, que era una persona excessivament invasiva. No ho sé, són unes declaracions punyents, polèmiques. Jo no... A veure, opinió personal,
Sí, sí.
No crec que com a club hagis de sortir a respondre a aquest tipus de declaracions i a baixar el fang perquè no et fan bé. La teva lluita ara mateix està en una altra, en una altra direcció.
Però potser sí que com a club o el responsable hauria de sortir a explicar per què a l'estiu t'omples la boca dient no, Miqui és la meva aposta, i te'l cardes fora la jornada 7. Per detalls, segons va dir en roda de premsa. Per detalls fas fora un entrenador? Antonio Hidalgo, segona, 5 derrotes en 5 partits, només començar, i va acabar la temporada. Per tant, la confiança tan plena no era. No era tan plena. Clar, però això s'ha d'explicar.
Bé, aquí a Ràdio Sabadell va dir que era una... Entenia Lladó que era una decisió personal. I ara potser ens estem anant de mar,
Bueno, però és un tema que...
Però ha sortit en els últims dies, aquesta...
Però és un tema que genera inquietud a l'entorn, perquè l'entorn està una mica fart, ja. Ja portem, 4 anys seguits, igual. Des que estem a primera federació, comentàvem fora d'antena, Pau, cada any el mateix. I aquí no canvia res. Vull dir, no sé, Sí, ja, és un tema que em té especialment inquiet, més que cabrejat, inquiet, perquè, ostres, que em preocupa. És que aquest any, vull dir, és que, vale, que podem parlar de futbol el que vulgueu, de sistemes, de mig del camp el que vulgueu, però ostres, és que és el 120 aniversari. I mira com ens hem de veure.
Toni, no, coincideixes amb el teu germà o no?
Estic de seu acord, a veure, cal mica de transparència explicar aquest tema. A veure, jo si em surt aquí algú fora del club a dir aquestes paraules tan punyents, que potser són certes o no, però si fossin falses, fet alguna cosa, pots dir al club, mira, que aquest senyor s'està equivocant perquè això no és cert. Però clar, si el Miqui va començar aquí dient coses, que si a Catalunya Ràdio, a vosaltres a la ràdio, al diari, no sé què, al final penses, potser Miqui tindria raó, fins i tot.
A veure, no sé, l'Héctor diu per aquí, Miqui Lladó ha demostrat molt poqueta classe, des d'Elda, fins que ha marxat, no queia bé. I l'Òscar diu per aquí, tenim cara d'UDL. Esperem que es pugui reconduir, la situació. Jo continuo pensant que el club no ha de sortir a... S'ha de mantenir al marge d'algú que ja no forma part de l'estructura.
Són opinions, vull dir, totalment.
No, i tant, i tant.
S'han de respectar i ja està.
Perquè si no, tenies aquí una guerra bruta, no, que no sé si et convé, però clar, al final cadascú aquí és lliure de pensar.
No, que, però és sobretot fer la crítica a nivell intern, sobretot, no? De per què treu-li un informe, quan es va destituir Miqui Lladó, qui vosaltres va treure un informe molt, molt xulo, per cert, d'entrenadors destituïts, i que és la segona vegada, si no recordo malament, en 120 anys d'història, que per tercera temporada consecutiva fas fora un entrenador.
No, feia els anys 80 havia passat, però feia més de 30 anys que no succeïa aquí a Sabadell, pues... de portar 3 temporades seguides canviant d'entrenador.
I quants entrenadors són en 6 anys? Des de que està l'equip directiu que hi ha ara, que són 7, diria.
Ostres, que no tira de memòria,
jo
ara.
Jo crec que són 7. Hem fet 7 els números aquí pel podcast.
Salida Bufi són 7.
Pel podcast vam fer números.
Kiko...
Hidalgo, Munitis, Gabri, Miqui i ara Bufell. 7 entrenadors en 6 anys. No sé, vull dir, poca estabilitat.
És cert que a nivell estructural... també amb un punt de... amb un punt de trampa, recordo quan fèiem això, quan fèiem aquesta estadística. La primera federació és una categoria molt, molt ferotge. En una altra categoria, ara mateix estaries o fora del descens o ocuparies la primera plaça del descens.
Clar, l'antiga segona B.
Segona B estaria a mitja taula, potser, sí.
Vull dir que és una categoria que també potser convida a prendre decisions dràstiques abans.
Sí, però...
Però sí que és cert que no agrada portar
si
3 anys.
El que estava comentant abans, si te n'adones, és que és cíclic. És, ens il·lusionem al principi de temporada. L'any passat és una excepció. Però fa 2, per exemple, ens il·lusionem. Oh, hi ha bona, malgrat el descens, hi ha bona plantilla. Arribem a l'octubre, en descens, que no va això, que Hidalgo fora, Manzanera fora, ve Munitis i, bueno, va acabar bé la cosa.
Sí, el que diuen aquí, que és cert que no és una destitució el tema de Munitis. S'acaba el contracte... I al final ja canvia el context econòmic,
sí,
i
sí, home, òbviament, no.
Diu...
No. Òbviament, sí, no, però... Vull dir que és tot cíclic. Acabem el mes de novembre, no, unitat a l'afició, com estem ara ja, de fet, perquè hem cremat la bala de l'entrenador, i així anar fent, i no sé... A mi m'inquieta. Ja no per la part esportiva, sinó per la part de club m'inquieta en aquest sentit, i no sé. No dic que surti aquí qui sigui a donar explicacions de... No, jo només dic que... pensem una mica les coses abans de fer-les, ja des de l'estiu, des del mercat de fitxatges, i ja anar fent una mica amb cap, sobretot, i amb cap i gent amb coneixement, vull dir, que es guanyin el lloc, també, en aquest sentit.
Va, que se'ns està anant de mar a 8 i 7, i encara no hem fet una aturada per la publicitat, està donant de si la tertúlia. Fem això, fem una aturada, i quan tornem hem de sortejar la pizza de Maximus i també hem de sortejar un altre premi. Què tenim avui? Sorpresa. Va, fins ara.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Nova setmana i nova oportunitat. 3 derrotes seguides han deixat el Sabadell molt i molt tocat. S'acaben les excuses i la reacció ha de ser immediata.
Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
dissabte a 3:45 de la tarda i des de la ciutat esportiva de Barreiro, Real Club Celta Fortuna, Centre d'Esport Sabadell. Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri. Dissabte, 28 d'octubre, a 3:45 de la tarda, Real Club Celta Fortuna, Centre d'Esport Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc.
La vida és única. El seu acomiadament no ho és. Ara, a Sabadell, ja el pots triar. Ja pots triar un acomiadament especial, quelcom diferent per un ésser únic. A Sabadell, tria Mèmora. Per a més informació, truca'ns al 900-231-132. Mèmora Sabadell. Estem al carrer Jovellanos 8.
Tribuna Preferent. Una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, som-hi. Estem de tornada aquí al Tribuna Preferent. 8 i 10 minuts del vespre. Ens queden 20 minutets de programa. Hem estirat bastant el xiclet de la primera hora amb el Toni i el Lluís Pacheco, que ha donat de si la tertúlia. I ja sabeu que ara és el moment de sortejar aquesta pizza de Maximus. Aquí teniu el Cairon ja preparat. Mira, del Sergi Parc, que està avui impecable la realització, doncs ens ensenya aquestes caixetes. Sí, fes que sí amb la càmera, sí. Aquestes caixetes de Maximus, que sempre les tenim aquí a l'estudi. Una pizza napolitana autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, els ingredients de qualitat, varietats de sabors, un concepte de pizza saludable amb multitud de variants i patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò. Apropeu-vos al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o truqueu al 683-11-88-19. Pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és patrimoni del bon menjar. Podeu gaudir de Maximus tots els que participeu al xat del Tribuna. Aquest primer pla magnífic. Estan buides, les pizzas, les caixes. Ah, sí. Pots comprovar. Fica el dit, Toni, no hi ha res.
Està buit, sí.
Està buit. Però entre tots els que participeu, doncs, sopar i dinar, sopar o dinar, el que vulgueu, per dues persones, valorat en 40 euros a la pizzeria napolitana Maximus. A veure, Lluís, t'ho demanaré tu perquè el Toni participa.
El Toni va
escriure la setmana passada. Per tant, et demanaré un número de l'1 al 33. Mira, Raül Chau pregunta ja si és el dia.
Ojo! De l'1 al 33.
De l'1 al 33.
Ostres, quina responsabilitat.
Com els anys de Sergi Parc.
Veritat, per molts anys, Sergi. 8.
El 8. Doncs no és el Raül Chau. Vaja, ja. No és el Raül Chau, però espera, no t'ho ensenyaré. És el M-A-M-N-A, M-A-M-N-A.
Vale.
Però és que tenim una altra sorpresa avui. M'hauràs de dir un altre... Ves rumiant el número.
Va, d'acord.
Perquè avui us hem de presentar, si ho heu vist ja el tuit previ del programa, la marca WAC presenta la seva festa de Halloween 2023. La millor música electrònica amb una decoració espectacular. Aquí tenim el cartell, eh? El proper 28 d'octubre, a partir de les 12 de la nit, a la sala La Rebel de Castellà del Vallès, amb una nit terroríficament increïble. L'ànima de la nit serà la música techno més actual amb 6 hores non-stop, amb els DJs Aitor Ronda, amb un viatge sonor sense alè, amb Paula Cazenave com a convidada d'excepció, un back-to-back entre Jombi i Efren Kairos, warm-up de primera mà en Fetec Mode... I això, que el proper 28 d'octubre a la sala La Rebel de Castellà del Vallès, al carrer Capcir número 5, aquesta festa de Halloween 2023, i nosaltres avui sortegem una entrada doble també per aquesta festa de Halloween.
I
per tant, ara el Toni li deixarem la sort al
Toni
amb un número de l'1 al 33.
El 22.
Doncs el 22 és el David Torres 75, que s'endú aquesta... Mira, podeu comprovar ara si els dos números, eh? Que s'emporta aquesta... Bé, no? Ho hem fet bé.
Sí, sí.
Ho hem fet bé.
Donem el vistiplau.
Raül Chau avui s'ha quedat lluny, dels sí, pareus. S'endú aquesta entrada doble per la Rebel, per la festa de Halloween 2023. Mira, tenim el cartell per aquí també, eh? Podem ensenyar. Ja us l'ha punxat el Sergi Parc. Vinga, va. Tornem a agafar una mica el fil de la tertúlia, que queden, diu el Chau aquí, que seguirem somiant. Home, després de la setmana passada. Cagar-se un número ja. En fi. Bé, tot això.
8:17. 8:13, perdó, queden 17 minuts. A tot això, hi ha un tema també que volia parlar amb vosaltres, i ho deia Baselga abans, del tema de la confiança dels jugadors. Hi ha aquí un altre aspecte, que és el de la classificació. El Sabadell, no diré el enfonsat al pou, però comença a ser una situació de tenir les alarmes enceses. Quart per la cua, 7 punts, a 3 de la permanència. Us amoïna, no us amoïna aquesta situació? Creieu que és moment d'estar tranquils, de reforçar aquesta confiança? O ja us té neguitosos el fet d'això, d'estar un partit de la salvació? Lluís, Toni.
Tira tu, Toni, va.
Vinga, Toni.
Doncs a mi em preocupa una mica, perquè ho comentàvem fora micròfons ara, que portem la primera fase d'això uns 3 anys, comptant també segona, si voleu, en zona de descens, i a mi no m'agrada veure en zona de descens. Queda molt marge encara, però clar, si anem en 100 jornades, veient que estem allà anclats a baix, costa. I a veure, jo crec que aquest equip, potser el tema està, que estem així neguitosos, sobretot aquest any especialment, perquè aquest any potser hi havia material o jugadors per optar cotes més altes. I per estar a baix, doncs, potser costa remuntar el vol. Comentava el mateix Baselga, la Morevieta l'empresa estava també en descens i va acabar pujant directe. Potser no és l'exemple a seguir per la qualitat de la plantilla, però...
És massa fàcil, penso, agafar-se també aquest exemple. Tothom que estigui allà baix s'hi pot agafar i és un perill, eh? Perquè són casos que es donen una vegada cada temps, eh?
Sí, i tant, això és com... I nosaltres mateixos, sense anar més lluny, fa 2 anys, que també vam acabar les portes del playoff estan enfonsats al desembre, quan va arribar Monitis, vull dir... Tema classificació, jo sincerament ja fa setmanes que ni me la miro, per no prendre mal, bàsicament.
Tu sabes.
Però jo no la miraria massa en general, perquè crec que és més important mirar-nos a nosaltres mateixos, en aquest sentit, i que no pas ni el rival, que estem veient aquí imatges del Celta Fortuna ja.
Uf, millor no mirar el resum, perquè jo l'he vist abans i m'he posat a tremolar, eh?
No, aquesta gent són molt bons, però també sobre el Pepe Guerra, el Depor, hi van donar la cara. Algú pensarà que més, algú que menys, però vam donar la cara. Vull dir, jo crec que hi ha equip per plantar cara a qualsevol, i això és una cosa que no... Allà dins del vestidor, com a mínim, jo, si pogués transmetre el missatge, és que no ho han d'oblidar, perquè és que els nanos donen la cara. Falta donar amb la tecla, però jo crec que mimbres n'hi ha per sortir de baix. A poc que ho facis bé, i a part, mires els equips que hi ha a la zona baixa, estan compartint zona de descens amb els 4 recent ascendits, eh? Teruel, Tarazona, Sestao i Arenteiro.
Sí.
Clar, això, ostres, a mi, no sé a l'audiència què li semblarà, però a mi em fa mal, la veritat, perquè, ostres, són equips que algun fins i tot no el coneixia, jo fins aquest any no el coneixia.
L'Arenteiro és qui l'Arenteiro, saps? Jo...
Per exemple, amb tot el carinyo del món.
Amb tot el respecte del món, eh?
Exacte, faltaria més, però...
Jo al Murci per aquí, alguns sou molt joves, però no us recorda la temporada 2005-2006, espero equivocar-me i no acabar
també,
igual.
També.
La temporada de segona B, que va acabar amb el Sabadell a tercera, que semblava
fer,
que hi havia un projecte...
Es va fer fora Pere Valentí Mora, sí. Només començar, sí, sí.
4 entrenadors, sí. Hi havia un projecte en teoria per estar una mica més amunt i al final va acabar com va acabar. Esperem...
Quin equip aquell, eh?
L'Albert deia ara per aquí també... aquí, baixaríem a segona, és més pessimista, diu, baixaríem a segona federació i seríem incapaços d'estar dalt. Bé, el Gat Arlequinat, veieu algun jugador que no sigui Hortolà que se'l vegi per tirar del carro i es posi l'equip a la seva esquena a remuntar aquesta situació tan fotuda? Home, jo crec que encara n'hi ha, eh? Hi ha jugadors que capaços de... d'això, eh?
Jo et diria més d'anar cap a... Bueno, Baena, a tornar a Baena ara, que una de les grans virtuts que la gent que està allà dins diuen és que la gestió emocional i lideratge en té. Veurem, però jo crec que és una cosa més de grup, eh? Que no pas de lideratges en aquest sentit, perquè clar, dius, no, és que l'Hortolà porta un principi de temporada que ara està recuperant bastant les coses com són, però porta un inici de temporada discret, deixem-ho en això.
El Raül diu, els 4 equips que ens acompanyen tenen tots els números de baixar. El Marc diu també s'ha de dir que alguns de la part alta els hem plantat cara. El Murci deia, per aquí no, tenim una sola temporada que comencem, encara que sigui a mitja taula, no demano dalt, a mitja taula. I el Martí deia que sí, que ell el preocupava si ens creiem el míster o no. Clar, aquí hi ha una arma de doble fil, no sé si ho penseu així també, eh? amb els 4 equips que hi ha ara mateix a la zona de descens, que són equips que hi comptàvem, que hi són allà, que donem per fet que estaran allà bona part de la temporada, i això no sé si pot fer que et refis una mica més a l'hora de poder sortir quan premis una mica més l'accelerador. Ho dic perquè altres temporades potser la competència a nivell de noms i d'equips era més ferotge en aquesta part baixa.
Jo és que si es pot sortir del descens aquest dissabte,
millor.
Sí, perquè és que cada jornada que passes en descens és minves la confiança tant del jugador i sobretot de l'aficionat. L'altre dia es van sentir algunes coses a tribuna que déu-n'hi-do. I si anem per aquest camí és que prendrem mal. Prendrem mal i no... I com abans sortim d'allà baix, millor, per tothom.
A tot això, Toni, com diu el Raül, tres filials seguits. Tela el calendari, que li ve el Sabadell ara.
Sí, el calendari fins a dia avui era més o menys assequible, entre cometes, però clar, si no has fet la feina amb aquests més assequibles, els amb més complicats. Tres filials seguits, com comentaves ara, veu quan t'ha de l'Hotel Suís, que un precedent amb un filial va ser victòria. Algú positiu aquesta temporada, almenys,
sí,
que
no
podem aferrar, no? A veure...
Però heu venit quins filials,
Sí, és que clar...
Celta, Real Sociedad,
el Barça
Atlètic, amb un Pau Víctor que està en una altra lliga...
Clar, després et ve el Lugo a casa, per exemple.
I el Lugo a casa de Monitis, sí.
Que està arrencant ja per fi, el que s'exigia el Lugo de Monitis. No sé, a veure, si ho fem ara així, fem un 9 de 12 o així, jo encantat,
Bueno, l'any passat recordo que vam anar al Johan tots cagats de por, i mira com vam acabar,
jo vaig anar allà i vaig flipar.
O el partit mateix contra la Real Sociedad B a casa, que el teníem controladíssim i dos minuts fatídics, però vull dir que en aquest sentit jo no em miraria tant el rival, com deia abans. És a dir, mirem-nos més a nosaltres, perquè aquest any... L'any passat sí que era un cas especial, perquè, especialment la primera volta, tenies un equip que tots coincidirem que era bastant justet. Però aquest any, jo crec que l'equip justet... Sí, falten les seves tocs que hem dit abans, les peces que hem comentat abans.
Sí.
Però no som... Jo crec que podem competir contra qualsevol. Es digui Celta Fortuna, o es digui Deportivo La Coruña, o es digui Barça Atlètic.
Vaja, al final també hem de tenir en compte... Espera, que hi havia algun comentari per aquí... Diuen que el Teruel que pujarà posicions segur. L'Òscar deia per aquí, optimista, que 9 de 9, que només depenem de nosaltres mateixos. El Javi, que hem de trobar 5 rivals pitjors que nosaltres, que la categoria val la pena quedar-s'hi, que canviem les expectatives fins i tot.
Estic d'acord.
I el Javi deia per aquí, el Maikez, que no tots els que estan a baix es quedaran ni tots els que estan a dalt s'hi quedaran, que queda molta lliga. Només hem de mirar el Malik i no la classificació, partit a partit. Diu, jo sóc dels pocs que dissabte va veure una mica de llum al final del túnel, i el Vicenç diu que també, que va haver-hi aquella llum, que està d'acord. Jo discrepo una mica, o sigui, no en el tema de la llum, sinó el tema de la classificació, no, perdó. Sobretot pel que fa a la part de baix. Crec que està força trencada ja la Lliga en aquest primer quart de Lliga, i no veig els de baix, sobretot tres o quatre equips, els Sestao Rivers, Tarazonas, amb capacitat com per enganxar ara ja una ratxa important de resultats.
De fet, avui miràvem classificació pel tema del programa i tot, i els tres últims no han guanyat encara. És que no han guanyat encara, els dos punts que tenen són empats. I el Sestao, per exemple, dos gols. Els hi va costar arrencar, ja en porten dos, bueno, mira, a poc a poc. Però vull dir que dona a entendre el nivell que tenen en aquest sentit. I per això et dic que, com abans sortim d'allà baix, millor. Perquè si no, aquesta gent potser reaccionen i d'on ho vulgui, pel bé nostre en aquest sentit.
Exactament, sí.
I tenim un problema.
I ara, Celta Fortuna, ho vèiem, mala empresa. Ho dic perquè és el segon, perquè ve en plena ratxa, perquè és l'equip més golejador contra l'equip més golejat.
Exacte, sí, sí.
Perquè no jugava a Balaídos, per cert, jugava a Reiro.
Llàstima.
Per l'estat de la gespa de Balaídos. Però fa cert respecte, ho dic perquè veient el resum, és un equip amb molta pólvora a dalt, que amb espais et fa un strip en qualsevol moment, però...
Encaixa molt.
Encaixa bastant, encaixa i sobretot molt. En accions de pilota aturada és un equip sembla justet.
Però jo pel que els he estat veient així en nivell de sistema i tot, els 3-4-3, em vaig quedar... Ostres, 3-4-3, això pocs equips ho fan, d'acord que és un filial i tot, però ostres, 3-4-3, i està... que els hi surti bé, han de ser bons, ja. Però, vull dir... L'últim que vaig estar aquí a l'estudi, al Tribuna, veníem de perdre 0-1 contra el Numancia i anàvem a Elda. I pitjor que allò, és a dir, pitjor que allò, no, crec que no serà en aquest sentit. Vull dir, jo crec que es pot rascar alguna cosa d'allà. Si vam anar al Toralín tots amb el cul apretat i no vam guanyar per pura mala sort, es pot. Els jugadors són els mateixos. L'entrenador no, però els jugadors són els mateixos.
Va, doncs tindrem aquest punt de confiança. Queden poc més de 6 minuts per arribar al final, i avui... postpartit a casa, doncs també és moment d'aquesta secció que tan bona rebuda ha tingut del Sergi Parc. Bé, ja va tenir bona rebuda l'any passat a l'Hotel Suís, però ara tenim la sort de fer-la en format vídeo, que és aquest CES personal. Abans de res, si recordeu, l'últim que va passar per aquí va ser Froy Leal, el segon porter del Sabadell, que va deixar aquesta pregunta pel següent.
Fernando, me gustaría preguntarte cómo han sido tus etapas fuera de España en el mundo del fútbol.
Doncs això, el protagonista d'avui al CES personal és Nando García.
Han sido buenas, he aprendido diferentes tipos de fútbol, diferentes formas de verlo. Y bueno, sobre todo la última sí que fue buena en Chipre. Estuve muy contento. Me sorprendió el nivel que había de fútbol allí. Y bueno, en general, bien, he aprendido de ellas. Hola. 1, 2, 3.
CES personal.
Nom complet.
Fernando García Puchades.
Lloc de naixement.
València.
Tens parella i fills.
Sí, pareja, mi novia Cristina i mi hija Marta.
On vius?
Sabadell.
Una pel·lícula.
Un ciudadano ejemplar.
Una sèrie.
La Casa de Papel.
Una cançó.
Va con el rumba, con el rumba, con el rumba. Yo voy a verme hasta las copas de los árboles. Voy a tomar de todo menos decisiones.
El teu menjar preferit?
Sushi.
El millor lloc per anar de vacances?
Ibiza, Menorca, Mallorca.
Si no fossis futbolista...
Bueno, una cosa que está a la orden del día hoy, me gustaría ser streamer.
Quan vas començar a jugar a futbol?
En un equipo empecé con 5 años. Empecé, sí. 5 añitos.
Un referent.
La verdad que me gustaba mucho, aunque ahora no tanto, Cristiano Ronaldo. Me fijaba mucho en su etapa del Manchester, aunque luego el que más me fijaba también era Ronaldinho.
El millor entrenador.
Curro Torres.
El millor moment de la teva carrera.
El mejor momento fue cuando todavía estaba en Valencia, estaba en el filial, y bueno, hice un año buenísimo y pude firmar mi primer contrato profesional.
¿Y el pitjor?
He vivido varios momentos difíciles. He vivido algún descenso de segunda B con el Lorca. El año pasado también fue un año complicado que al final salvamos, pero también empezamos un poco, quizás como este año, nos costó empezar. Y son momentos difíciles cuando estás así, pero bueno, se puede salir de todo.
Un estadi on t'agradaria jugar.
Old Trafford.
Ets supersticiós? Fas algun ritual en els partits?
Me gusta, bueno, justo antes de saltar al campo, entrar con el pie derecho, dar un par de saltitos. Siempre saludar a todos mis compañeros desde donde yo me siento, hacia mi derecha.
El teu somni com a futbolista.
Me gustaría volver a, por lo menos, a jugar en segunda división. Es un reto que tengo.
El dia que et retiris, com t'agradaria continuar vinculat al futbol?
Me gustaría quizás estar vinculado como entrenador, más como quizás como segundo.
¿Amb qui et portes millor el vestidor?
En general con todos, pero bueno, con Pau es con el que más tiempo comparto.
Exercici de memòria. Quants partits oficials has jugat a la teva carrera contra el Centre d'Esports Sabadell?
Contra Sabadell? 0. No jugaron.
Quin encàrrec li deixem al pròxim jugador?
¿Cuál es tu profesión secreta?
Aquestes preguntes van amb mala bava, eh?
Sí, ho pots dir, eh?
Haurem d'esperar un parell de setmanes per saber a qui li feia aquesta pregunta a Nando García, que deia ara per aquí el Gatar Laquinat, que va estar a l'Ecar Larnaca de Xavi Roca, eh? D'aquí aquestes experiències a l'estranger. Bé, doncs, Nando García, que el pobre està tenint un inici també com l'equip, eh?
Irregular. Sí, el vull veure més, eh? El poc que li he vist té cosetes especials, en aquest sentit. Més desborde, més 1 contra 1... A veure.
Toni.
A mi m'ha agradat, vull dir, no ha estat potser titular en molts partits, però el moment que ha sortit, a mi m'ha agradat, m'ha portat a la banda, etc. Jo crec que tinc ganes de veure'l més, també jo.
Damnificat també pels canvis de sistema que hi ha hagut, suposo.
Sí, ja ho vam dir l'altre dia, recordo, amb el Parc, a més, quan estava aquí a la tertúlia, que dèiem, home, és un jugador que amb l'esquema de carrils potser es podria adaptar bé com a carriler, perquè més endavant doncs, hi ha overbooking també, és més difícil tenir oportunitats, sí. Però... és aquest jugador, no diria ni número 12, el veiem gairebé tots els partits, però li falta aquest...
aquest punt elèctric, no?, de revolucionar, per exemple, la segona part contra el Sestao va sortir, carai, tu, no, ningú el parava, eh? El problema és que potser és un pèl irregular en aquest sentit, però bé, el vull veure més, el vull veure més.
Doncs a veure si Nando juga o no, també aquest cap de setmana, el dissabte a les 4, contra el Celta Fortuna. Queda què? Un minut i mig, doncs res, anirem tancant aquí la barraca, aquest tribuna preferent d'avui dilluns 23 d'octubre del 23. Toni Pacheco, Lluís Pacheco, gràcies a tots dos per venir. Ànims i sort amb el podcast El Record Laquinat, que a més surt cada dilluns, també.
Els dilluns, i avui hi ha un programa, també, de fet. Sí, que...
Mira, si voleu aprofitar ara, després sí, de sopar...
Abans de Laquinat, ja sabeu, comenceu.
Triplet.
I ja... Exacte. Exactament.
Doncs gràcies a tots dos per haver vingut.
Gràcies a tu, Pau.
Un plaer.
Gràcies també al Sergi Parc, a l'home d'aniversari, que avui, escolta, s'ha cascat una realització magnífica.
Déu de Déu,
que,
eh?
Sí. Que tremoli aquí Roger Benet des de Budapest. Algú demanava que estigués pel waterpolo.
Fitxa-lo.
Va, això, que nosaltres pleguem aquí. Us enviem una salutació ben forta de tot l'equip d'esports de Ràdio Sabadell. Demà a la una s'hi torna a posar l'Adrián Arroyo a l'Hotel Suís amb Antonio Sánchez. Demà escoltarem Antonio Sánchez a l'Hotel Suís. Que vagi bé, bon dilluns, adeu-siau.